Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Hi ha una gran notícia al Barça. Ansu Fati ha fet avui per primera vegada part de l'entrenament amb el grup. Fa pràcticament 10 mesos que va caure lesionat davant del Betis i sembla que s'apropa al final del calvari. En clau Mercato, el Barça comença a assumir que aquest any tampoc, que un tití tampoc sortirà en aquesta finestra de mercat. Atenció, que avui parlarem de la situació d'Ilaix Moriba, amb una persona que el coneix bé i que hi està en contacte. Serà de seguida. A l'Espanyol sentirem Darder, que ha passat per sala de premsa, i trucarem a Sergio García, que fa uns dies va anunciar la seva retirada. Bàsquet, vuelta, handbol, que tenim avui un Granollers-Barça. De seguida anem amb tot. Abans, les preguntes del dia Esports Cope. En clau Barça, us preguntem si està gestionant bé el club el cas Ilaix Moriba. Penseu que sí, la gran majoria, el 71%, que no, el 29%. En clau espanyol, us preguntem si creieu que Lorenz seria un bon reforç. Creieu que sí, el 61%, que no, el 39%. El Jorge Martínez està al control de so, la Sílvia Ortiz, el Víctor Navarro i l'Andrea de Ferratera a la producció. Us parla Joan Batllori. Passen 27 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa. La pilota ja roda Esports Cope. Abordem l'actualitat del Barça, que hi ha diverses coses. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
La primera és una magnífica notícia, una gran notícia. Ansu Fati ja ha fet avui part del treball amb el grup.
És el gran fitxatge de Ronald Koeman, la gran notícia per a tot el barcelonisme. Ansu Fati ha completat part de l'entrenament amb els seus companys al Camp 2 de la Ciutat Esportiva. No passava això, com deies, des de feia gairebé 10 mesos. L'hem vist somrient, fent el gest de Ronaldinho amb la mà mentre saludava a càmera, també tocant pilota i en rondos amb companys, fent passes amb altres jugadors. Companys com Ilaix Moriba, precisament, l'han donat la benvinguda en xarxes socials, i Koeman l'hem vist com també li feia un afectuós cop de mà a l'esquena quan sortia del vestidor i començava a entrenar aquest matí, a les 9 del matí. I, en definitiva, Ansu Fati està fent el que més li agrada, és entrenar, és trepitjar gespa, des que es va lesionar el 7 de novembre al menisc intern del genoll esquerre. El davanter de 18 anys anirà combinant entrenaments individuals i també sessions amb el grup. S'espera que torni després de l'aturada de seleccions i la data més que probable seria el 19 de setembre davant el Granada, per no assumir riscos encara que podria arribar el Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla.
És una magnífica notícia. Ahir ens explicaves que Jordi Alba ja va tancar el seu acord per la rebaixa salarial i avui hi ha hagut reunió per abordar els casos de Busquets i Sergi Roberto.
Una hora de reunió a la Ciutat Esportiva que començava a 11:45 del matí. S'han reunit per primera vegada presencialment el director de l'àrea de futbol del Barça, Mateu Alemany, i el representant de Sergio Busquets i Sergi Roberto, Josep Maria Orobitz. Dels detalls d'aquesta trobada, el club demana a Busquets un ajut semblant al que va acceptar Jordi Alba, una rebaixa aproximadament del 25% del sou i un diferiment de part de la seva fitxa en els propers 2 anys, que encara té de contracte, té 2 anys més de contracte Sergio Busquets. I en el cas de Roberto és més complicat perquè es tracta d'una renovació. Ell ajudarà en la fitxa d'aquest any, però en els propers 10 mesos se li acaba el contracte amb el Barça. Li han oferit 2 anys més amb una reducció pràcticament de la meitat, cobra uns 6 milions nets per temporada, arribaria als 3, poc milions nets per temporada, i el seu representant Orobitz presentarà una contraoferta, però les intencions són bones i s'espera que en els propers 7 dies, 10 com a molt, arriben a un acord i puguin tancar ja l'adequació salarial dels 4 capitans.
Perfecte. En clau Mercato, com us deia, el club ja comença a assumir que un tití tampoc sortirà aquest estiu. No ha arribat cap oferta que convenci el jugador, que es veu bé físicament per aportar aquesta temporada, i tret d'un gir d'última hora, sembla que Umtiti continuarà al Barça. I sobre Pjanic es continua treballant la via italiana amb 4 equips interessats: la Juve, que ha de donar alguna sortida per poder incorporar Pjanic, la Fiorentina, la Roma i el Nàpols també són els 4 equips italians que han mostrat interès per Pjanic, que està a prop de sortir. I ens volem aturar avui en el cas d'Ilaix Moriba, que ja sabeu com està. El jugador acaba contracte al final d'aquesta temporada. El Barça li va fer una proposta de renovació, entén el club que ajustada a l'edat del futbolista, a la seva projecció i a la situació també econòmica que viu el club, però el jugador, a través dels seus representants, ha dit no i el Barça ha decidit tenir-lo sense jugar. O renova o no juga. O una altra opció seria que portés una bona oferta i que sortís traspassat. L'equip que mostra més interès és el Leipzig alemany. Saludem ara a Sportscope un home que el coneix bé, és el Josep Pons, estilista i culer reconegut que ha tingut a Ilaix un temps preparant-se a la seva acadèmia. Josep, hola, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan. Què tal? Com estàs?
Molt bé, i tu què tal?
Molt bé, descansant una mica, acabant les vacances, perquè dilluns ja tenim el retorn.
Dilluns tornes?
Sí, senyor. Dilluns al peu del canó. Però, de tota manera, Joan diu que qui fa el que li agrada no treballa un sol dia de la seva vida. I jo tinc aquesta sort, Joan,
sí,
com
senyor.
Suposo que tens tu.
Jo també. Mira, aquí amb això coincidim plenament, Josep.
Es nota. Aquí està la teva trajectòria. Només les persones que tenim il·lusió i passió per la feina, doncs aconseguim disfrutar amb la mateixa feina.
Sí, senyor. Escolta, Josep, explica'ns una mica, o explica a la nostra audiència com és que van a parar l'Ilaix a la teva acadèmia. A veure, com és la història?
Sí, Joan, nosaltres som centre col·laborador de la Masia del Futbol Club Barcelona, en tots els aspectes, la formació d'imatge, sigui assessor d'imatge, sigui d'especialitats determinades del món de la moda, sigui de la perruqueria, de l'estètica o de la barberia. Aleshores, hi ha hagut una tendència molt clara, és curiós, diversos jugadors, el Quique Sabeiro, per exemple, el Brian, que està al juvenil, l'Ilaix, van voler aprendre barberia i van fer tot el curs complet amb nosaltres. D'aquí ve la relació, han estat un any i mig amb nosaltres,
sí.
I degut a la pandèmia, lògicament, els hi van prohibir fer cursos externs i diguéssim que va acabar el curs. No obstant, ell ens ve a veure,
sí.
Tenim una magnífica relació i, en fi, canviem impressions, eh?
Era bo o què? Se li donava bé o què?
Molt, molt intel·ligent, molt hàbil, molt intel·ligent, molt madur, molt per sobre de la mitja, amb una capacitat d'aprenentatge realment admirable, Joan. O sigui, sense dubte, té el do d'aprendre molt ràpid, com a mínim, amb el que refereix a la nostra professió. El curs de barberia requereix bastanta habilitat manual i, bueno, tal com ha demostrat amb els peus, també amb les mans. Però, a més, és un tio amb una visió molt clara de qui és qui. O sigui, té ull per diferenciar les relacions, les persones, té criteri, té per l'edat que té, perquè va començar amb 16 anys.
Amb 16, clar, sí, estem parlant de fa pràcticament 2 anys.
Sí, 2 anys pràcticament, sí. I des del primer moment, molt per sobre de l'edat que té. I això que, bueno, és un noi que ve de Guinea, com saps, amb unes condicions realment difícils, en tot sentit, ell i la família. El seu germà jugava amb l'Espanyol, destacava molt, però bé, per raons determinades no va evolucionar com s'esperava, com requeria la seva qualitat i talent futbolístic, i no li va anar bé. I, bueno, ell és una referència que té, amb el sentit de dir, bueno, tinc aquesta referència que aquest no és el camí, tinc que seguir-ne un altre. I és un nano que es cuida molt, que viu pel futbol, que entrena com una bèstia, i que nosaltres no hem tingut cap tipus d'indisciplina, ni de conducta de cap tipus.
Sí, perquè durant la seva estada a la Masia sí que havia tingut algun problema, per això et volia preguntar allà, tot correcte.
Sí, Joan, sí, inclús jo fins havia parlat bastant amb persones que estaven al seu entorn i sempre defensant, no? Perquè, esclar, jo els deia, aquí a rajatabla compleix amb les classes, amb els horaris, amb els protocols, amb tot, absolutament. En canvi, allà, doncs, en un moment determinat, inclús el volien castigar, que jo vaig dir, home, castigueu-lo amb el que vulgueu, però no que no vingui aquí, perquè aquí es porta molt bé, i així va ser, i així es va fer, i afortunadament, bueno, doncs, la formació és satisfactòria. Ell, inclús, va dir l'altre dia que, bueno, que vol també preparar-se, si té temps i pot, si no se'n va fora, vol preparar-se paral·lelament del que és el món del futbol, estudiar. i al respecte, bueno, pues, han canviat impressions, en el sentit que jo li he recomanat que, evidentment, els idiomes, fonamental, l'anglès, i després jo li recomano que faci sobretot bueno, direcció i administració d'empreses, que això sempre li anirà molt bé, perquè encara que tingui representants i tingui empleats, doncs ell té que estar amb un ull a sobre i programar, organitzar i controlar. Sobretot escolta, controlar molt.
Tu que coneixes bé el nano i que ets molt culer, què opines de la situació que li està tocant viure ara mateix al Barça, Josep?
Home, és una llàstima. Jo crec, sincerament, que és un error. Ell té fitxa de juvenil, una fitxa que, bueno, que se li va fer perquè si no se n'anava al City del Pep, que això no ho diu molta gent. L'Ansu Fati i ell se n'anaven al City de Pep si no els hi paguen la fitxa, l'augment de fitxa. El Barça no pot perdre, Joan, baix cap concepte, jugadors amb aquest talent, de cap de les maneres. Tu saps que per qualsevol mediocritat et demanen 40-50 milions. Mira el Renato Sánchez, que sembla que el volia el Koeman. 40 milions, i van tindre que descartar-ho. Si ho tens aquí a casa, amb la metodologia i filosofia Barça, sincerament, jo crec que ha sigut un error, que se l'utilitza com a exemple de cara a la Masia.
Si tu creus que el Barça hauria de fer un esforç per mirar de retenir-lo i donar-li el que demana?
El que demana, no, negociar, perquè a mi em consta que ell està disposat a guanyar bastant menys del que li ofereix, per exemple, el Chelsea o l'Aispec, per exemple, que són els que paguen més, perquè sembla que l'oferta del Chelsea és molt bona, en prima de fitxatge inclosa, però no volen pagar, diguéssim, traspàs, perquè el Barça, a més, demana 20 milions. Jo no puc entendre que es gasti, per exemple, 3 milions i mig amb l'Enré Emir, el Tur, o sigui, ara, recent, i en canvi no puguin pujar un milió més amb el Lilàs perquè es quedi. Perquè et dic, això és important, ell està disposat a guanyar la meitat del que li paguen a fora. I, és clar, Joan, jo veig molta hipocresia i molta falsetat, perquè això de que tothom es faci els salaris és molt maco dir-ho quan els diners són dels altres, però quan són els teus la cosa canvia.
És veritat que el club ara, Josep, està en una situació molt delicada i està complicat fer esforços,
Bueno, clar, el pare, imagina't que ve de la família que ve d'on ve, i que, bueno, primer el fill gran i després ara l'Ilaix, tothom depèn d'ell, i està intentant portar-ho el millor possible. Després aquesta agència de representants és una agència molt potent, amb molta experiència, que té molts contactes i ho estan portant el millor possible. Però el que puc dir és que ell ha discutit amb la família i amb l'agència de representació amb el sentit de dir no demaneu tant, jo per la meitat del que m'ofereix el Chelsea em quedo aquí. O sigui, ell no pot fer més. El que passa, Joan, que veig que hi ha una campanya als mitjans en contra, total i absoluta, i no és just, en absolut. Perquè ell, el lloc posa que ell està disposat a guanyar la meitat del que li paga el Chelsea. I això és injust, Joan. Aquí, al contrari, a tot arreu diuen que és un pessetero. Sí, això ho diuen els que són més pesseteros. A mi m'agradaria veure com es rebaixen ells i com perdria ell un milió i mig cada any per quedar-se aquí. Poca gent ho faria. La meitat del que li paguen. Que m'entens?
Molt bé, Josep, a veure com acaba aquesta història. Amb l'equip ets optimista o pessimista aquesta temporada? I amb això acabem.
No puc ser optimista. Estic molt trist, estic molt afectat, sincerament, pel que li ha passat amb el Leo Messi, aquella imatge de Messi plorant davant dels fills i la família quan ell venia amb tota la il·lusió, havia dit que es quedava. Francament, estic molt trist, molt trist, estic afectat. Francament, tinc que fer un esforç per distanciar-me una mica, per veure les coses amb certa fredor, perquè, francament, som un club que, a més, sempre hem parlat de valors, de forma de fer les coses, i, sincerament, amb el millor jugador de la història, però, atenció, Joan, multiplicat per 15, perquè tu saps que agafes l'estadística de qualsevol altre, des de Samitier, el propi Kubala, que té el seu monument al camp molt merescudament, el Johan Cruyff, el Ronaldinho, qualsevol que comparis estadísticament amb ell, el que ha donat ell al club en rendiment estadístic de gols, partits guanyats, títols, és incomparable, és multiplicat per 15. Sincerament, no ho puc entendre. I, a més, ell era el que marcava la diferència. Per mi, el problema que té el Barça és que ve d'una gestió nefasta de Bartó, econòmica i esportiva. Estem arruïnats, només tres jugadors costen 1.000 milions, no cal dir qui són, el Griezmann, Dembélé i el Coutinho, vull dir, entre fitxa i salari, no?
Sí, sí, sí.
Vull dir, resum, i aleshores la planificació esportiva ja ve nefasta de Bartó i ara paguem les conseqüències, és difícil canviar-ho, jo ho entenc, la situació és molt complexa i molt difícil, però sincerament jo crec que les coses haguessin pogut fer d'una altra manera i que, de veritat, Joan, no crec que hagués costat tant. Aquesta és de la meva modesta opinió, Joan.
Perfecte. Josep Pons, gràcies per atendre'ns, una abraçada forta i que vagi tot molt bé. Estem en contacte.
Gràcies a tu, Joan. Una abraçada. Adéu-siau.
Adéu-siau. Una cosa més, en clau Barça, de cara al partit de diumenge contra el Getafe, sembla que aquesta vegada hi ha més febre entre els socis per anar a l'estadi que el dia de la Reial Societat. Andrea de Ferrater, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Així és, en el debut del Barça contra la Reial Societat fa dues setmanes, els socis culers no van esgotar les entrades disponibles, van assistir 20.384 espectadors amb un màxim permès de 22.000, però de cara al partit d'aquest cap de setmana contra el Getafe es va notant ja la tornada de la gent de vacances i molts socis abonats ja han sobrepassat el número de peticions per sol·licitar la seva entrada a través d'un formulari a la pàgina oficial del club que es va obrir dimecres passat i que es va tancar ahir a la nit. Encara no hi ha xifra oficial, però s'espera que se superin les 15.280 entrades disponibles que es van demanar contra la Reial Societat. D'aquesta manera, el club efectuarà un sorteig d'entrades, encara a falta de confirmació oficial, per repartir les localitats disponibles entre els socis abonats. Recordem que el club habilita un 85% del total de les entrades disponibles pels socis i si aquests no sol·liciten el màxim de peticions disponibles, la resta d'entrades es posaran a la venda al públic general.
Gràcies, Andrea.
A tu.
De seguida parlem de l'Espanyol, que avui tenim protagonista en blanc i blau.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Espanyol, busquem l'actualitat de l'equip blanquiblau amb el Miguel Jorge. Hola, Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Primero pasamos por sala de prensa para escuchar a Darder.
Sí, porque esta mañana pasó, como dice Sergi Darder, uno de los pesos pesados del equipo, que tras los dos primeros partidos de liga valoró positivamente el arranque de este Español. Los inicios suelen ser complicados y sí es cierto que todavía el equipo no ha ganado, tampoco ha marcado ningún gol, pero el mensaje que quiso mandar es de tranquilidad y confianza porque las sensaciones del equipo son buenas.
Però crec que les sensacions són positives, crec que l'equip està competint molt bé i sabem que hi ha equips molts anys que només competint han entrat a Europa. No estic dient que amb això entrarem a Europa ni molt menys, però dic que hi ha equips que no necessiten molt més o no necessiten generar gran cosa per guanyar partits. Nosaltres crec que estem generant bastant i estem competint. A partir d'aquí el que hem de fer és competir igual i no sé si generar més o generar menys, però almenys les que tinguem marcar-les.
Y sensaciones las que también le produjo volver a ver al público en las gradas. Como ya sabemos, el Español es un equipo muy unido a su afición y Darder admitió que hasta se le puso la piel de gallina.
Va ser molt emotiu. Quan vam sortir escalfar, que sempre fem la mitja volta i ens parem un corna, pues, ho parlàvem uns quants dient, joder, ja no sé si hi havia en aquell moment 7.000, 8.000 persones, no sé quantes n'hi haurien al principi, i semblava que n'hi haguessin 40.000. Era una bogeria, la pell de gallina.
Por lo demás, en el mercado, Joan, lo que hemos venido contando estos días. Tema Loren, faltan detalles por cerrar, sobre todo en lo económico, ya que el Betis pide una compensación por el jugador, cosa que el Español se niega. Y con el Monito Vargas, que el argentino acabará saliendo, apunta al gremio, pero todavía falta por ver. El equipo sigue con el planning, esta mañana entrenó, el jueves rueda de prensa de Vicente Moreno y el viernes partido ante el Mallorca.
Perfecte, com us deia, avui tenim protagonista en blanc i blau. Volem saludar i parlar una estona amb l'exjugador de l'Espanyol, Sergio García, que fa uns dies va anunciar que ho deixa, que definitivament penja les botes. Sergio, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estamos? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Bueno, que hace unos días se confirmó tu retirada. Hasta aquí hemos llegado, no ha estado mal, ¿eh? Carrera buena y larga, ¿eh, Sergio?
Sí, la verdad que sí, que no me puedo quejar. Estoy contento de cómo ha sido mi carrera. ¿Mm? Y bueno, pues para dar un paso al lado y a otra cosa.
Sí, la otra cosa es, por eso, la intención tuya es entrenar en el futuro, ¿no? Te estás preparando para eso, ¿no, Sergio?
Sí, estoy, bueno, ahora he tomado la decisión de estar vinculado al fútbol y, bueno, también de poder ser entrenador, que lo voy viendo y, bueno, que sé que no es nada fácil, pero, bueno, mi intención es poder formarme como entrenador y, bueno, a ver si algún día pues puedo salen bien las cosas y puedo triunfar en este aspecto.
Uh-huh. Te estás sacando los niveles de entrenador y estás en la DAM también, ¿no? ¿Ahora?
Sí, ahora estoy en el Juvenil B de la DAM.
Sí.
Estoy ahí con ellos y bueno, pues muy contento. La verdad que me han dado la oportunidad de poder estar con ellos y bueno, pues aprender, porque al final es una faceta nueva para mí y el poder aprender pues con gente buena, con chavales que también tienen mucho nivel, pues bueno, mejorar yo como profesional que quiero ser y también intentar pues darle mi punto de vista, pues que también aprendan los chavales.
Mm-hmm. Oye, de los entrenadores que tú has tenido, que han sido muchos y buenos, un poco la referencia tuya, aquel entrenador que dices, ostras, a mí en el futuro me gustaría ir por esa línea, ¿cuál sería, Sergio?
Bueno, con todos te vas quedando con cosas, porque al final tu carrera, pues han sido muchos años, has tenido muchos entrenadores y bueno, pues de cada uno pues vas cogiendo cosas, pero bueno, no, tampoco me he parado a pensar, hostia, pues mira, quiero ser como yo, no, intentar yo ser yo mismo y bueno, pues de cada uno que he tenido pues ir cogiendo cositas y bueno, pues mejorarlas. Al final el que tengas tu propio estilo y tu personalidad, pues es lo que al final pues soy yo que me puedo hacer crecer.
Antes decíamos trayectoria larga y buena: Barça, Levante, Zaragoza, Betis, Español, tu etapa en Qatar en el Al Rayyan, el último año en la Montañesa. ¿Cuál ha sido el club que más te ha marcado? Si tuvieras que decir, este es el club de mi corazón, ¿cuál sería, Sergio?
Bueno, al final, en el tiempo que está más tiempo ha sido en el Español, pues bueno, y es cuando yo creo que es cuando he crecido muchísimo más de futbolista. Los otros clubes también han sido importantes para mí, porque al final el estar en primera división no es nada fácil, y que tener la oportunidad cada club, el poder estar ahí, para mí es muy importante y de cada uno de ellos pues estoy agradecido. Pero bueno, al final el que he estado más tiempo y el que creo que he podido disfrutar mucho más ha sido en el Español.
Hombre, seguro que si haces carrera de entrenador y la cosa va bien, algún día, ¿no? Sergio García, entrenador del Español, no estaría mal, ¿no?
Bueno, nunca se sabe, ¿no? En esto de fútbol nunca se sabe. Bueno, sé que es muy difícil, ¿eh? Porque yo, viéndolo desde el otro lado, desde este punto de vista, sé que es súper complicado. Pero bueno, para eso está. Ojalá pueda llegar algún día a poder serlo. Pero bueno, por ganas no va a ser. O sea que voy a intentar pues todo lo posible para que primero salgan bien las cosas en otros niveles y que, quién sabe, a lo mejor algún día puedo estar ahí.
Oye, ¿cómo lo ves al equipo esta temporada, en la temporada del regreso a primera? Dos partidos, dos empates, pero las sensaciones han sido buenas, Sergio.
Sí, este año, bueno, al final está más nivelado. Este año yo creo que la categoría está bastante nivelada y, bueno, acaba de empezar. Yo creo que el equipo ha empezado bien. Lástima que no ha podido conseguir 3 puntos, pero bueno, esperemos que este sea un buen año y que al final pues se consolide el ascenso y puedan tener una temporada buena y tranquila.
¿Solo hay que pensar en mantenerse este año o se puede pensar en alguna cosita más?
Bueno, yo creo que no sé cómo, qué planteamiento tendrá el club, pero bueno, yo creo que al final, después del año pasado que ha subido y el anterior que bajó, pues yo creo que al final, bueno, siempre a uno le gusta siempre estar lo más arriba posible de la tabla, pero bueno, hay que ser realistas y que yo creo que si se mantiene una buena base de juego y de y de puntos que puedan estar para arriba, al final de temporada nunca se sabe si pueden estar lo más arriba posible y pueden luchar por otras cosas, pero yo creo que lo primero hay que es la A y que luego ya vendrán cosas mejores.
Está costando hacer gol en estas primeras jornadas. Dos partidos, dos empates a cero, pero hay gente ahí que tiene gol. No tiene que ser un problema eso a la larga, Sergio.
No, yo creo que no. Yo creo que al final tienen gente de sobra que tienen gol. El año pasado y al otro siempre han tenido gol. No creo que ese sea un problema. Al final, cuando son rachas, que bueno, que son dos partidos, que al final no ha podido ser, pues yo creo que esto puede cambiar de un día para otro y cuando entre, pues ya no se hablará de esto. Bueno, se ha hablado cuando yo estaba en la época, que a lo mejor había algunos partidos que no metíamos gol. Siempre pasa en algún momento de la temporada, siempre pasa. A ellos les ha pasado ahora al principio, pero seguro que van hacia arriba y meterán goles, segurísimo.
Muy bien, Sergio. Hemos seguido toda tu carrera como futbolista, te felicitamos por ella y bueno, a partir de ahora estaremos pendiente de tu trayectoria como entrenador también.
Muchísimas gracias, hombre.
Un abrazo fuerte, Sergio.
Un abrazo.
De futbol, un apunt del Girona, que Estuani no va amb la selecció de l'Uruguai i, per tant, no es perdrà partits amb el Girona. Paula Pera, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs s'ha fet oficial que Estuani no estarà convocat amb la selecció d'Uruguai i això són molt bones notícies per Michel, tinguent en compte els pocs efectius que té la davantera de l'equip i perquè vol dir que podrà disputar la quarta jornada de la Lliga contra l'Sporting en el proper partit que jugaran els blanquivermells a casa. El Girona, que a més segueix tinguent el problema de la falta d'assistència a Montilivi, si en el primer partit a casa contra la Morevieta van assistir aproximadament la meitat de l'aforament total, aquest diumenge contra les Palmes aquesta xifra va pujar fins al 60% d'aforament, unes 2.100 persones. És una millora, però res a veure amb els quasi 3.400 aficionats que podrien assistir a l'estadi. El sorteig pel proper partit a casa contra l'Sporting encara no s'ha fet, però els propis aficionats estan intentant remediar aquest problema. Segons explica el Diari de Girona, la Federació de Penyes del Girona ha creat un banc d'entrades per facilitar l'intercanvi entre penyistes. Aquestes no porten nom precisament per poder cedir-les en cas de no poder assistir, i aquest mètode facilitaria aquest procés i evitaria la pèrdua de públic. D'aquesta manera, tots aquells socis que vulguin assistir però no puguin perquè no han tingut sort al sorteig, podran fer-ho. Ens haurem d'esperar el divendres 3 de setembre, que és quan juga el Girona a Montilivi un altre cop, per poder veure si aquest mètode ha funcionat i millora aquesta situació.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Empieza a compartir alegría, felicidad, optimismo y las cosas buenas de la vida. Vinos de Cepa 21, la expresión más fresca, innovadora y moderna de la Ribera del Duero. De Bodegas Cepa 21, vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa, Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Jefa, este año los agentes necesitan buen calzado para la vuelta al cole.
Está todo controlado. En El Corte Inglés, los agentes Martina y Guille han encontrado náuticos Winner desde solo 45,99€. Solo falta pedirlos.
A sus órdenes.
Con El Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda, web y app.
Venga, anem al bàsquet, Miguel, que ja tenim al Barça d'estalls de pretemporada a Andorra.
Efectivamente, los de Jacique Vicius, que inician ese stage en Andorra, donde estarán una semana y disputarán sus dos primeros amistosos. El técnico lituano cuenta con la plantilla al completo, sin contar a Pau Gasol, pero sí con todos los fichajes. Precisamente uno de ellos, Nicola Provítola, ex del Real Madrid, habló sobre su llegada al Barça.
Muy contento, ¿no? Creo que es un paso importante en mi carrera. Es un equipo que va a pelear por todo, es un club que siempre mira bien arriba y, bueno, es un poco a lo que siempre apunté en mi carrera, en mi vida, así que bueno, muy, muy feliz de poder estar acá.
como digo, un stage donde jugará dos amistosos, el primero este jueves ante el Moraván Andorra y el segundo el próximo lunes 30 ante el Limoges francés. Por cierto, Joan, un 24 de agosto que es especial para el Barça de básquet porque hoy es su cumpleaños, 95 años de historia blaugrana.
Sí, señor, ven a apuntar. Miguel, gracias.
A ti.
Esports Cope està de vuelta. Mar, muntanya, calor i esprintant amb els corredors. Quique Iglesias.
Després de la jornada de descans d'ahir, arrenca la segona setmana de competició que està xula. Quique, bona tarda.
Salutacions, què tal, Bajori? Bona tarda des del Rincón de la Victòria. Aquí viu Ángel Morales, el nostre bon amic Ángel Morales. Estem passant la cursa per Torrox, que és el poble de Granada de Raúl Baena. Així que una etapa molt perica, la que estem vivint avui. L'etapa d'aquesta Volta a Espanya que ha començat amb vent extraordinàriament fort a Roquetes. Ara la cosa està una mica més estable. Van ràpids els corredors, 50 quilòmetres per arribar al final de l'etapa aquí al Rincón de la Victòria, al costat de Màlaga, amb 31 corredors que es jugaran la victòria d'etapa. Aquests són els que formen part de l'escapada del dia. Hi ha 6 espanyols: Aramburu, Luis León Sánchez, Jonathan Lastra, Julen Amezqueta, Jesús Herrada i el corredor de l'Euskaltel, Mikel Azparren. Aquests són els corredors espanyols. Ara mateix estaria a punt de vestir-se de vermell, de líder, el noruec de l'equip Intermarché Eikin, perquè l'avantatge ja supera els 9 minuts. El pas per Torrox, encara cal pujar des de Vélez Màlaga, al poble de Fernando Hierro, al port d'Almàchar i baixar, una baixada perillosa, fins aquí, fins al passeig del Rincón de la Victòria, al costat de la platja.
Us escoltem, Quique, gràcies.
Fins ara, bona tarda.
En handbol tenim avui el Ciutat de Granollers amb un Granollers-Barça aquesta nit. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, un clàssic de l'handbol català per la presentació del Granollers davant la seva afició al Palau d'Esports i també per veure el primer partit del nou Barça d'Antonio Carlos Ortega. Es podran veure també les idees del tècnic malagueny i tres dels nous fitxatges blaugrana. Melvin Richardson, Ángel Fernández i Leo Maciel. Encara no podrà jugar l'egipci Ali Sein, que està lesionat. El míster blaugrana es mostra satisfet de l'estaix que ha fet l'equip Andorra i d'alguns canvis que ha aplicat.
Se van a mantener muchísimas cosas que han funcionado muy bien, mucho y bien durante mucho tiempo, pero cada entrenador tiene su pincelada y en algunos aspectos sí estamos intentando cambiar algunas cosas y quizás después de un par de días de acoplamiento creo que las cosas van mejor, ¿no? Y a día de hoy me siento muy satisfecho de cómo está trabajando el equipo y de cómo está afrontando el equipo estos cambios.
El Fraikin es podrà veure en acció els dos fitxatges, el porter brasiler Rangel Luan i el lateral Joan Amigó. L'equip ballassà ja acumula 3 amistosos de pretemporada i per això el tècnic Antonio Rama avisa que haurà de dosificar esforços tot i que s'enfrontin en un dels millors equips del món.
L'equip està en un moment que ha de recuperar forces per d'aquí 15 dies i és el que intentarem fer. Segurament doncs, serà un partit molt dur, intentarem que sigui disputat, però també és veritat que és un partit on hem de repartir minuts i repartir la càrrega de treball de tot l'equip, no?
En categoria femenina, CAC 7 Granollers contra Super Amara Vera Vera de Donosti a les 7 de la tarda.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
I ja heu sentit a Luis Munilla. Han començat els Jocs Paralímpics amb una destacada presència d'atletes catalans. Paula.
Bones de nou, Joan. Doncs sí, avui comencen els Jocs Paralímpics d'estiu a Tòquio fins al proper 5 de setembre. Aquesta 15a edició comptarà amb un total de 23 esportistes catalans i 2 guies repartits en les diferents disciplines, en el que hi ha més representació i més possibilitats de medalla, però és en natació i atletisme. En aquest últim esport destaca Gerard Descàrrega, que ja va participar als Jocs de Londres i Rio. En aquesta última edició va ser campió paralímpic dels 400 metres, on tornarà a intentar guanyar l'hora a Tòquio i ha estat campió mundial en diverses ocasions. En natació destaca Núria Marquès. A Rio, amb només 17 anys, va ser hora en els 400 metres lliures i plata en els 100 metres d'esquena. Compta amb diferents rècords nacionals en les competicions d'esquena i diversos ors en els últims mundials de Mèxic 2017 i Londres 2019. A Tòquio buscarà retrobar-se amb l'or en els 400 lliures i també competirà en els 200 metres d'estils i 100 metres d'esquena. Per últim, i seguint en la mateixa disciplina, Toni Ponce és favorit per guanyar l'or en les proves que disputarà. El nedador compta amb diferents rècords mundials i l'últim és el de 50 metres braça. Competirà en els 100 metres lliures, en els 50 metres d'esquena i els 100 metres braça, on també té un rècord mundial. Aquests són només alguns dels noms destacats. Des d'aquí els seguirem a tots ells i els desitgem molta sort.
Esclar que sí. Gràcies, Paula. Víctor, d'última hora, que tenim?
Doncs que Mateu Cunha, el nou davanter del Xolo Simeone, ha aterrat fa una estona a l'aeroport de Barajas. L'Atlético l'ha fitxat per 30 milions d'euros. Compte també perquè apunten des de Sky Italia que Saúl Ñíguez sortirà segur del conjunt matalassé aquest estiu i ho faran d'estir Premier o United o Chelsea. I de l'aturada de les seleccions, Uruguai ha convocat a Ronald Araujo i Àustria a Yusuf Demir, tots dos pel classificatori del Mundial de Qatar.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Arribem a les 4. Seguiu a la COPE. Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim. Que vagi bé. We'll be right back.